perquè jo sempre el que busco, d'entrada, sense haver vist les tripes, però veig elements de disseny, vale? I hi ha coses que per mi són molt clares i altres coses que criden molt l'atenció. No? Quines coses crec que són molt clares? Són molt clares, jo crec, l'estabilitat del Partit Socialista, diputat, dos diputats a Muno Vall, jo crec que això està per aquí. Crec que està molt clar la crisi profunda de Junts, crec que està molt clar la pujada d'Aliança Catalana, el que no està clar o a mi em crida molt l'atenció i que em dona lloc a un criteri de disseny que convé a un determinat espectre és que Esquerra estigui de pujada, perquè sincerament crec que això casa malament o com a mínim amb altres números i la perspectiva i altres enquestes que conec i la perspectiva sobre això, val? I per tant aquí dona una foto que convé molt a un determinat espectre, encara que hi ha tendències evidents com la baixada de Junts, la pujada d'Aliança, etc. Val? Per tant, jo l'agafaria amb pinces, i si l'Esther Vera, que és una magnífica directora, si vol jugar un sopar d'aquí a un any o quan hi hagin les eleccions...
Però clar, però és una foto d'ara, representa. D'aquí dos anys poden canviar.
I que no s'assemblarà gaire el resultat això. Crec que l'Aliança pot anar inclús més amunt, ceteris paribus, si no hi ha grans canvis en les estratègies, i per tant, doncs, bé, hi ha tendències que sí i coses que m'agafarien pinces en aquesta enquesta.
No deu tenir a veure amb l'enquesta, però Junts ha cancel·lat la roda de premsa d'avui. No sol passar, però en tot cas...
No, Junts està... Mira, aquest cap de setmana acabava de llegir la magnífica novel·la, la magnífica faula del Sánchez Piñol, que ha escrit sobre el procés, i fa una frase que jo crec que és de plena aplicació, és a dir, la nau que no sap on va, tots els vents li són adversos. I jo crec que Junts està en aquesta circumstància.
Montserrat.
Sí, per agafar-ho pel final del que ha dit el David, efectivament, jo crec que el problema de Junts és, que jo crec que això ho reflecteix l'enquesta i en general totes, està en el fet de que no sap exactament en quin lloc de l'espectre ideològic s'ha de col·locar, és a dir, quin és el seu nínxol i a qui parla. Ja quan començava, quan encara no sabia si el nom seria aquest o un altre, ja es van plantejar si havien de ser o socialdemòcrates o liberals o conservadors, no? I per tant, ocupant espais que són d'altres, no? Més enllà d'això, més enllà de la crisi
si
que
permets,
es veu...
I si m'ho permets, amb un problema en el lideratge...
També. Que no és menor, no, perquè és dir, probablement...
És un partit que té
fa...
d'allò, no ha escollit ni qui és el cap de l'oposició, en fi, tota una sèrie de decisions en cadena que fa que sigui...
Bueno, aquesta situació no me l'ha de tenir el líder des del punt de vista del mentoratge fora, fa que tot plegat sigui una distorsió. Algunes venen de la seva pròpia manca de reflexió, però d'altres són sobrevingudes, no? Per tant, és veritat aquesta, i és veritat l'estabilitat socialista, aquesta queda clara, que ha ocupat una mica el que seria l'espai de Convergència, tot i que les polítiques que fa no identificarien o no serien identificables pel tradicional votant de Convergència, que jo crec que existeix, en el que fa, no? Però, bueno, aquesta és, tenint en compte el panorama, aquesta sigui la cosa.
I una qüestió d'actitud.
I una qüestió d'actitud que no és menor, efectivament. Però l'important jo crec que és que, més enllà de la pujada d'Aliança Catalana, que jo crec també que serà més gran, és que, en general, l'espectre conservador puja i aleshores, si ho penséssim des de la perspectiva que ara ens parlava l'Esther, de... que culturalment s'han posat d'acord, per exemple, en el trasbassament de vot de Vox a Aliança Catalana, que voldria dir que el territori importa menys. Com és que no seria possible una majoria alternativa tota dretana en la que hi hagués el propi Junts, si sapigués qui és Vox, Aliança Catalana i el PP? Perquè potser resulta que això és el que vol dir que el vot d'Esquerra Republicana puja, no? Que aquestes aliances, que són possibles a l'esquerra, perquè no serien possibles a la dreta. Jo crec que... El problema, la composició catalana i la complexitat del vot a Catalunya fa que la reflexió sobre quines poden ser les aliances futures sigui molt més complicada d'esbrinar que la resta.
Per cert, que l'Esther Vera diu que tampoc no juga el dinar. David, com sàpigues?
No se'l juga. Home, Esther, jo crec que...
És la primera que en el seu article diu que aquesta enquesta és una foto. Vull dir que
home, que això... jo m'anava a proposar més un dinar al millor restaurant de Barcelona.
Doncs no se'l juga.
Ni així.
A veure, jo crec que l'enquesta dona algunes pistes que són interessants i que tampoc són tan desesperançadores. És a dir, si un agafa els 8 partits que surten a l'enquesta i el reparteix en els típics eixos d'anàlisi de la política catalana de tota la vida, dreta, esquerra, nació catalana, nació espanyola, per dir-ho d'alguna manera, alguns diran sobiranisme, altres tal, el que tenim és que a la dreta els partits podríem dir més centrals i centristes, jo no en diria conservadors, conservador era Chesterton, la dreta catalana cada vegada és més reaccionària i més revolucionària en el pitjor sentit de les paraules, però bueno, la dreta està perdent, podríem dir, aliant Junts per Catalunya i el PP, estan perdent força davant de forces reaccionàries dures, d'acord? I en canvi, en l'eix podríem dir que tu situes a l'esquerra, hem de veure el PSOE si el posem a l'esquerra, però vaja, passa exactament el contrari, Comuns i CUP tenen una posició subsidiària residual, en canvi les forces, podríem dir, més centristes són més hegemòniques, PSC i Esquerra. Què vull dir amb això? Que en el fons, això albira una possibilitat que no es posa mai sobre la taula, però que la popularitat de Rufián, en el fons, apunta, perquè té 4 vegades més popularitat que Junqueras, que és que una aliança tipus Bildu a la catalana, és a dir, una aliança de les forces que estan a l'esquerra del PSC, podria ser bisagra per evitar aquest context o aquesta alternativa que planteja la Montserrat i que és la que a ella li agradaria, un front entre els partits.
Bueno,
ha quedat claríssim.
Sí. Veus?
Ha quedat claríssim.
Veus com llegeixes el que no toca? Això ho has dit
tu. Ha quedat claríssim pel que has dit. Per tant, hi hauria la possibilitat d'evitar aquest front de la dreta catalana de maneta amb l'extrema dreta,
amb les esquerres catalanes.
Que seria algun front que tensionés el PSC cap a polítiques que fossin realment, podríem dir, de reformes, podríem dir, que fossin, que deixin d'atacar a la problemàtica d'habitatge que tant preocupa el votant i que està donant suport a Gabriel Rufián, etcètera, etcètera, no? Per tant, en el fons, jo crec que no és un escenari tan dolent sempre i quan hi hagi la capacitat de plantejar aquest escenari i aquestes alternatives que dic.
Moure-ho ben, Pere, sisplau.
Sí, jo dolent o bo crec que reflecteix bastant la situació, com comentaven abans els companys, i jo penso que fins i tot Esquerra, que jo no crec que tingui aquest vent de cara de pujar, però, en canvi, sí que té sentit que en aquesta enquesta pugi si la relaciones precisament amb el que comentava en Pau de la gran popularitat d'en Rufián, que jo crec que aquesta és la dada més bèstia d'aquesta enquesta, l'augment brutal d'Aliança Catalana i el fet de que Gabriel Rufián emergeixi com el líder preferit pels electors catalans per ser president de la Generalitat i que això desmentiria la insinuació que he entès que ha fet el David com si fos una enquesta, diguem, favorable a Esquerra Republicana. Encara que Esquerra Republicana puja, crec que és una ganivetada considerable el fet de considerar i de subratllar que el líder principal d'aquest espai no és el seu líder teòric, que és en Junqueras, sinó que és en Rufián. I això posa una patata calenta allà impressionant.
No tenim més temps a comentar-ho. D'aquí a un minut, la consellera Esther Niubó al matí de Catalunya Ràdio.
Del 6 al 9 de maig agafa't festa perquè torna el Rec a Igualada. 4 dies de moda i festa a preu rec, en un circuit urbà entre antigues fàbriques, amb més de 100 marques i dissenyadors de moda fent vendes especials, concerts, DJs i la millor gastronomia. Del 6 al 9 de maig no t'ho pensis i vine al Rec. Més informació a rec0.com.
El Desconcert 2026 ja és aquí. Aquest dimarts 5 de maig, des de la Sala Apolo de Barcelona, celebrarem els 20 anys d'ICAT. Amb Mama Duixa, Pastora, Lil Dami i el Senyor Chen, Sidoní, Gavina.mp3, Dan Peralbo i el Comboi, Ferran Palau, Saxeni, Masoni, Alosa, Flashy Ice Cream, Hipnosi, Venus, La Monique d'Eufòria, Kelly Isaia, Llum i molts més. Entrades exaurides. El Desconcert 2026, dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta la ICAT o mira-la a la plataforma 3CAT.
Occident, que vol que ho aconsegueixis tot i tot, t'ofereix el Desconcert d'ICAT. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Són les 9 i 9 aquesta setmana, dimecres per ser exactes, arrenca un seguit de jornades de protesta dels sindicats a l'educació per reclamar al departament que reobri la taula de negociació. Avisen que l'acord que van firmar amb Comissions Obreres i la UGT es queda molt curt. Això, sumat a la polèmica de la setmana passada de posar agents de paisà a alguns instituts, fa que sigui indispensable escoltar les explicacions de la consellera d'Educació. Consellera Esther Niubó, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia.
Abans de res, com està? Com es troba?
Bé, gràcies.
Va tenir un problema important de salut, ho va explicar.
Sí.
Va estar un temps fora de la conselleria i entenc que ja ha tornat en plena forma.
Sí, sí, sí. No, segurament impossible, no m'haguessin deixat tornar, però per tant bé i molt agraïda, evidentment, a l'equip mèdic i en fi a tothom qui m'ha acompanyat.
Ha tornat a la feina en un moment en què hi ha molta tensió al sector educatiu, amb les vagues i també amb un malestar evident del professorat. Què farà la conselleria per recuperar la confiança?
Bé, jo crec que aquí és important deixar clar que la mà estesa doncs, hi és sempre. Jo crec que el diàleg constant i permanent, no només amb els sindicats, amb tots els agents de la comunitat educativa hi és. I aquí, si m'ho permet, posar en valor una mica, és a dir, en quines situacions trobem. No? Aquí venim de molts anys en què hi ha hagut doncs, una desinversió important en matèria educativa. Pensi que el sistema educatiu s'ha recolzat moltes vegades en aquesta voluntarietat, en aquesta vocació dels molts dels professionals, bàsicament docents, que estan en el sistema. I hem de passar, diguem, d'aquesta situació doncs, de demanar vegades més enllà del que és la seva funció a posar els recursos necessaris per poder tenir aquesta educació de qualitat. I això vol dir parlar de condicions laborals dels docents, però vol dir també parlar de temes estructurals del sistema educatiu i, per tant, vol dir de posar l'educació en el centre. En aquest acord, l'acord que es va signar doncs, fa unes setmanes amb Comissions UGT, jo penso que és un acord que realment no té precedents. No? Posar sobre la taula aquests 2.000 milions d'euros que al final d'aquests 4 anys representen el 25% del pressupost d'educació, penso que és rellevant perquè, com deia, posa les bases de la transformació de l'educació en els propers anys. No? Quan parlem de reducció de ràtios i que, per tant, un docent passi de tenir doncs, 30 alumnes a classe a tenir-ne 25 o 20, no segons l'etapa educativa, vol dir millorar la qualitat de l'atenció educativa. Quan parlem, per exemple, de donar suport a aquesta escola inclusiva, no? Que tots estem d'acord que ho ha de ser, però que l'hem d'acompanyar amb els recursos necessaris, aquests professionals de suport per atendre aquest alumnat amb necessitats, doncs aquí doncs és un element clau, jo diria que és el troncal. O passar de tenir doncs, molt de temps doncs, dedicat a tràmits, a paperassa, a protocols, doncs a tenir molt més temps des del punt de vista dels equips directius i docents per treballar doncs, l'enfortiment del projecte educatiu d'aquell centre. No? Parlar de resultats, parlar de moltes coses que han d'acompanyar. I a partir d'aquí, i no menor, no? Aquest reconeixement dels docents. És veritat que venim de 25 anys en què el complement específic, el complement salarial autonòmic, no s'havia tocat, estava congelat fa més de 25 anys. En aquests moments fem un salt important, és a dir, aquest mes de maig cobraran, a part de la seva nòmina habitual, 800 euros més de 800 euros de més, i quan acabin aquests 4 anys, més de 3.000 euros, diguem, a l'any, respecte al que estan guanyant en aquests moments. Per tant, jo crec que és un reconeixement merescut i que vol dir també el prestigi, diguem, del sistema, perquè estem d'acord en que les aules són complexes, no són com les que teníem fa uns anys, i per tant aquest esforç, aquest sobreesforç, l'hem de poder també compensar, per no parlar doncs, de les colònies, no? Que també portaven molts anys que no se'ls pagava doncs, aquestes nits fora de casa, doncs en aquest moment, el curs que ve, doncs això ho tindrem.
Però és un acord que vam fer amb Comissions Obreres i la UGT. Per què ho vam fer sense l'USTEC, el sindicat majoritari, per exemple, o sense la CGT o sense la intersindical?
Bé, aquí es van avançant. De fet, a l'inici de les negociacions hi havia tots els sindicats representats a la mesa i a partir d'aquí, doncs és veritat que en algun moment doncs, altres sindicats, primer va ser ESPEC, si no recordo malament, després va ser CGT i finalment va ser USTEC, que es van aixecant de la mesa perquè d'entrada, doncs, bàsicament parlaven d'insuficiència, no? Segurament en l'àmbit del salari, doncs, troben a faltar doncs, més, en fi, més ambició en aquest, des d'aquest punt de vista i potser en la inclusió doncs, haguéssim volgut doncs, sumar-hi més records, però jo crec que aquí l'important de quan sento doncs, sobretot aquests sindicats convocats a la vaga, jo no veig una esmena a la totalitat a l'acord. A mi, jo sento parlar de...
No, simplement que troben que és un acord insuficient.
Insuficient,
no?
A vegades parlen de poca concreció. Jo penso que són qüestions que es poden resoldre en l'àmbit del desplegament. A mi m'encantaria que aquests sindicats doncs, tornessin, doncs, poguéssim tornar a parlar. De fet, ho hem fet a les últimes setmanes, de dir de quina manera podem sumar en aquest desplegament de l'acord. És a dir, podem treballar en un context pressupostari nou, no? Esperant que tinguem nou pressupost, o fins i tot en un marc de finançament autonòmic, doncs una acceleració del desplegament d'aquest acord, perquè al final l'objectiu no és l'acord en si, l'acord és una eina per poder doncs, millorar i enfortir el sistema educatiu en els propers anys.
Però, per exemple, parlant del sou, no? L'acord contempla un increment del 30% en complement específic de manera progressiva, de manera que d'aquí 4 anys doncs, cobrarien uns 200 euros més al mes. Els sindicats majoritaris el que diuen és que volen recuperar tot el poder adquisitiu perdut, que això seria uns 700 euros més al mes. Hi ha alguna fórmula per fer-ho possible o això és completament inviable?
En aquests moments és molt difícil en l'actual marc pressupostari. Vull recordar que estem en una pròrroga pressupostària de l'any 23 i, per tant, doncs, en fi, veurem si acabem disposant d'un nou pressupost, però jo vull situar una mica l'ambició d'aquest acord. És a dir, no és menor situar aquests 2.000 milions d'euros, que, torno a dir, és que representaria aquest 25% del pressupost d'educació de tot un departament després de 25 anys congelat. Per tant, jo crec que això és un primer pas, però és un pas molt important, que millorarà doncs, aquest reconeixement a futur. Que en un nou context pressupostari podem no? Treballar per anar no enfortint tot això, doncs parlem-ne, parlem de tot plegat, però penso que si hem de posar una cosa sobre la taula, sobretot, són aquests recursos de reforç, no?, d'aquesta escola inclusiva, aquests professionals que han d'atendre aquesta diversitat i aquesta complexitat que tenim a les aules.
Sobre les ràtios, l'acord actual parla d'uns 20 alumnes a partir d'I3, al curs 27-28, 25 a primer d'ESO a partir del curs 27-28. Els sindicats que convoquen la protesta demanen 15 infants per classe infantil i primària i 20 a secundària. Aquí tampoc estem tan lluny. És a dir, no sé si vostès podrien arribar a un acord. Es podria parlar de, per exemple, 18 a infantil i primària, 23 a secundària, això ho contemplen tocar o també és inamovible?
Sí, però saps què passa? És que a la pràctica ja tenim molts grups en aquests moments que estan a 17, o estan a 18, o estan a 19. És a dir, ja tenim molts grups que estan a sota de 20, per exemple, i 3, no? Tenim una situació de davallada demogràfica i això s'està notant a les aules. És veritat que infantil ho tenim, que primària està pujant i que secundària segurament és l'àmbit en el que tenim més complicat. Per què? Perquè en molts àmbits, en molts casos, doncs els instituts els tenim bastant plens, no? El boom demogràfic, diguem, no? Juvenil, infantil, el tenim a la secundària i, per tant, d'aquí uns anys això ho podrem avançar i podem anar desplegant. Però, per tant, és important que aquest proper curs ja no tinguem sobreràtios. Vol dir que allà on tinguem espais per fer grups més reduïts a secundària ja ho farem i allà on no n'hi hagi el que farem és sobredotar de docents i, per tant, tindrem possibilitat de fer doncs, a grups més flexibles, de reduir doncs, en algunes matèries doncs, fer aquests àmbits de treball més petits i, per tant, treballar millor, donar una millor atenció educativa.
Quina és l'última vegada que va parlar vostè amb USTEC?
Doncs fa, quan vaig tornar, doncs deu fer 3 o 4 setmanes.
I des que han convocat la vaga, vostès no han parlat?
Sí, hi ha converses doncs, amb altres, no soc l'única, en el departament doncs hi ha persones que tenen un canal de diàleg, hi ha també doncs, la Direcció General de Centres, i a mi m'agradaria doncs, poder parlar en els propers dies. De fet, vam quedar que faríem aquesta primera ronda, la vam fer, i que els tornaríem a convocar doncs, per veure poder valorar aquesta possibilitat de que s'assumessin doncs, en aquest acord amb la voluntat doncs, de sumar coses en aquest desplegament, no? I, per tant, poder veure la possibilitat, si n'hi havia, d'accelerar en aquest desplegament de l'acord, perquè l'objectiu, com deia, és que es noti en el clima de les aules.
Vostè en parla molt del desplegament, per això. És a dir, això vol dir que l'acord és inamovible. El que es pot accelerar és el desplegament.
Nosaltres estem centrats en el desplegament d'aquest acord. Això no vol dir que no tinguem aquesta mà estesa i no tinguem voluntat de diàleg. De fet, la tenim i la tenim constantment i hi ha converses doncs, permanents. Ara, a partir d'aquí, pensem que l'important és que això es noti a les aules. És a dir, els docents el que estan demanant és que aquest personal de suport, aquests 300 milions d'euros de més a més amb personal de suport, els hi arribi a les seves aules. Aquest és l'objectiu que tenim. És important doncs, que aquest mes de maig doncs, puguin cobrar aquests 100 euros de més a més respecte al que tenien en aquests moments. És important que puguem veure aquesta reducció de ràtios a partir del proper curs, no? O que puguem veure doncs, molta simplificació de tràmits administratius que els hi resten molt de temps de la seva feina doncs, pròpiament docent, no? Per ensenyar. Això és l'important, que es noti quan abans millor en el sistema educatiu, i això estem treballant al màxim perquè a l'inici del proper curs això ja tingui, doncs, que es vegi, que es percebi.
Que es noti, que arribin acords, perquè si no hi haurà un bloqueig, hi haurà les vagues que estem veient, i no sent això, consellera, quin és el missatge que vostè dona a les famílies?
Bé, aquí jo crec que l'important, és a dir, hi ha una, si m'ho permet, una sensació de empatia, no?, perquè som conscients d'aquest sobreesforç sobre el qual doncs, ha recaigut amb els docents en els últims anys, no?, el sistema educatiu, però jo crec que aquí és important contribuir entre tots a desescalar aquesta tensió que es viu en aquests moments en el sistema educatiu. Jo penso que ningú pot dir que aquest govern no s'hagi mogut, de fet, insisteixo, el 2015 teníem 5.000 milions d'euros de pressupost, estem amb més de 8.000 milions d'euros. Aquí hi ha hagut un increment progressiu d'inversió. Per exemple, si parlem d'inversió en centres educatius, ja és que tenim, per exemple, un 25 de centres que són d'abans de l'any 1960 i requerien una inversió que en els últims anys doncs ha estat lluny del que hauria de ser. L'estem recuperant. No, l'estem recuperant en aquests moments, no? Hem passat d'invertir 50 milions a invertir 300 gairebé doncs, a aquest curs, no? I per tant, jo crec que aquí hi ha elements que és veritat que tot de cop no es pot recuperar, però penso que també és perquè a l'altra banda, no? A l'àmbit del govern pensa que hi ha expectatives, és a dir, hi ha voluntat que hi ha un interlocutor, hi ha algú que està escoltant i que està transformant doncs, aquestes converses en fets, no? En recursos i en inversió. I jo crec que l'important és traslladar el missatge d'optimisme. És que en els propers anys l'educació a Catalunya millorarà, s'enfortirà. No? Aquesta inversió d'avui dia ha de repercutir una millora del sistema educatiu en els propers anys. I aquesta, jo, per mi, és la... no només l'esperança, perquè és una cosa de present. Tenim professionals molt bons en el sistema educatiu, tenim projectes excel·lents, i a partir d'aquí els hem de dotar, encara més, els hem d'acompanyar i els hem d'enfortir.
Milloraran policies de les escoles?
Miri, això també vull dir que m'ha semblat, bueno, si m'ho permet, penso que hi ha hagut una reacció molt exagerada. Aquí estem parlant, ho vam dir, 6 agents en 6 zones educatives de més de 5.400 centres a Catalunya, que ve d'una demanda del territori, d'escoltar el territori.
Però vostè té dades o evidències que realment demostri que la presència de policia a una escola millora la convivència?
Miri, jo el que faig és escoltar els centres educatius, escoltar doncs, els nostres representants en el territori, que m'expliquen situacions i hem de donar-hi resposta. I el que ens traslladaven era que en determinats entorns es podien haver donat conflictes fora de l'escola, però que acaben tenint un impacte a dintre d'aquesta escola. I que aquest pas de passar d'uns Mossos, que ja tenen aquesta visió doncs, d'intervenció en un conflicte en una escola molt de, fi, amb molt de tacte, perquè són experts en prevenció i en mediació, però passar d'aquesta visió reactiva, en alguns casos, a treballar en la prevenció. Vol dir això que substitueixen educadors, integradors, cocobes, res d'això? De fet, fruit d'aquest acord amb els sindicats, s'estabilitzen per primer cop educadors, integradors, que estaven en programes temporals. Els estabilitzarem en els propers anys, 300 persones, i els podrem anar ampliant. Però a partir d'aquí jo penso que hem de poder, si m'ho permet, provar amb una mostra, no? Una prova de concepte que és petita, que no vol dir que hi hagi una política pública decidida aquí, hem de poder provar si això aporta millores, els hi és útil en alguns centres que ens estaven demanant, en alguns casos, doncs, algun suport addicional. I, per tant, penso que a vegades doncs, potser també s'ha venut una visió d'un Mosso d'Esquadra en aquests agents de convivència com si fos, no sé, algú que hagués d'escorcollar motxilles, patrullar patis, controlar docents. No va d'això. Va precisament de prevenir i va de mediar en alguns casos quan és necessari. Ningú substituirà la feina d'un docent ni d'un educador.
Però no té por que això estigmatitzi encara més entorns més vulnerables?
És que precisament per no estigmatitzar, perquè no estàvem assenyalant a uns centres, no estàvem dient que tots aquests siguin conflictius ni de màxima complexitat. Es va voler fer una mostra petita, però representativa, que hi hagués doncs, tinguem escoles rurals, tenim una mica doncs, diferents tipologies, no? Teníem secundària, teníem formació professional, i aquesta era la voluntat d'aquest projecte. De fet, és un projecte que no s'ha validat. És veritat que hi ha hagut una informació prèvia, no l'hem pogut valorar, perquè ni tan sols o sigui, s'ha començat a desplegar. No hem finalitzat la valoració d'aquest projecte. Això finalitzarà el mes de desembre i aleshores podrem prendre decisions doncs, si pot ser una cosa útil per qui ho necessiti o senzillament doncs no.
Hi ha centres que ja us han comunicat que no volen aquesta figura?
Algun centre ens van traslladar la setmana passada que també fruit d'aquesta doncs, no, tensió, d'aquesta mediatització, doncs han tingut queixes o han tingut tensions dels claustres que bueno, no se sentien còmodes i en aquests casos doncs, les direccions han decidit doncs, no fer-ho per no sumar tensió en aquesta situació. I per tant, insistim, és a dir, aquí no es tracta d'obligar cap centre a tenir aquesta figura quan no la vulgui, quan no la necessiti, i aquells centres que pensin que els pot ser útil, els pot servir doncs, per garantir, per millorar i enfortir aquesta convivència en els centres i coordinar millor doncs, tot l'altre personal educatiu, doncs ho provarem.
Tot això com està repercutint en l'aprenentatge? Els anem a firmar, per exemple, un conveni amb l'OCDE perquè els orientés també per millorar els resultats. Tenen concrecions, recomanacions concretes? Quina afectació està tenint això al currículum, als resultats escolars? Quina és la preocupació que té com a consellera?
Bé, aquí l'OCDE sí que bueno, van fer un primer informe al mes de desembre, que es farà públic doncs, segurament doncs, abans que finalitzi el curs, i una mica les orientacions sobre les que des del departament estem tirant endavant, és a dir, posar les matemàtiques i la llengua, no, el pla de reforçament de matemàtiques i llengua en primer lloc, ens sembla que era molt necessari, perquè aquí doncs, no cal no repetir els resultats de les competències dels últims anys, i era important doncs, fer un pas més. No? I per tant aquí des de l'acompanyament de la inspecció en la millora dels projectes educatius d'aquests centres, des de les concrecions en el currículum de dir, escolta, quines són aquelles qüestions que sí o sí, aquelles competències que hem d'assolir de qualsevol manera, no? És a dir, les hem d'assolir de manera imprescindible, des de formació professionals addicionals per poder fer desplegaments en temes com la matemàtiques, la llengua, no, que ens semblen claus perquè ens serveixen per desplegar la resta de currículum. Això s'està fent. Mai havíem tingut les aules d'acollida que tenim en aquests moments. Més de 1.600 aules d'acollida o per no parlar, doncs, per exemple, de les places, noves places públiques de 0-3, l'oferta pública en formació professional que hem crescut més de 7.500 places. És a dir, jo crec que aquest govern en aquest any i mig ha fet moltes coses per tornar a posar aquesta educació en el centre. I aquí és una mica la voluntat que es té de seguir avançant en aquest camí.
David Madí.
Sí, primer de tot, celebrar el seu retorn a la feina i desitjar-li doncs, que tot el procés vagi anant bé. Després, el que sí que voldria dir és que hi ha una mica una tormenta perfecta al voltant d'ensenyament, no? On s'ajunten tot una sèrie d'impactes alhora en diferents maneres, no? Des d'aquest punt de vista, diverses coses. Una, primer de tot, al final, tota aquesta negociació amb professors que al final, legítimament, com amb tots els col·lectius, doncs defensen la seva situació laboral, les seves millores, etc etc. Però l'impacte de fons on tenim l'escola pública amb uns nivells preocupants des del punt de vista de coneixements, d'escolaritat, de resultats, val? Tot això, el lligam entre invertir en professors, per entendre'ns, i el resultat, creu que això és només una qüestió d'això o necessitem una reflexió molt més profunda? Perquè, per exemple, vostè deia, diu, hi ha una davallada demogràfica. No, no hi ha una davallada demogràfica. Hi ha un increment de gent en el país, com en tots els serveis, etc. El que hi ha és una fuga de les classes mitges amb l'escola pública, que se n'allunyen perquè hi tenen una desconfiança molt important. I amb un gran cost, amb un gran esforç per part seva, perquè hi ha un problema. Dos, jo estic d'acord sobre la polèmica concreta de la policia. Estic d'acord, bé, passa a França, passa a Anglaterra, en determinats centres. El que, si us plau, deixin de fer servir eufemismes per explicar-nos quines situacions hi han que recomanen que hi hagi intervenció policial a les escoles, que hi ha un problema de bullying, un problema d'agressivitat amb els professors, un problema de drogues, un problema d'atracaments. Què és el que està passant que justifiqui això? Això passa a França, passa a Anglaterra, etcètera, no? Però jo crec que si expliquessin millor el que passa, s'entendria millor les mesures. I si tenim un problema també en aquest sentit, fruit de tot plegat, doncs expliquem-ho, i jo crec que la gent ho entendrà millor.
Consellera.
No, primer desmentir, vostè deia que hi ha una fuga de pública concertada. Aquí realment les dades de preinscripció que tenim no ens diuen això. No? Ens diuen que tenim més o menys el mateix percentatge que teníem el curs passat. Ho dic perquè doncs és veritat que a vegades quan coincideixen períodes de vaga o de fi d'aquesta tensió en els centres, doncs això podria haver passat i no és el cas. No? Jo crec que aquí és important posar en valor doncs, aquest esforç d'aquest govern per reorientar d'alguna manera la política educativa i, per tant, tornar a posar doncs, aquests coneixements imprescindibles de matemàtiques i llengua com a troncals en el cor d'aquest desplegament curricular i, per tant, acompanyar també molt més amb docents amb píndoles del que, d'alguna manera, imprescindiblement s'ha d'assolir, perquè és fonamental i això ha de ser la prioritat que tenim, i a més fer-ho en un context de creixent complexitat, i això s'ha dit, és a dir, tenim cada cop més alumnes doncs, que poden acreditar doncs, dificultats, diferents trastorns, alumnat nouvingut, alumnat que es mou, no?, per qüestions d'habitatge i, per tant, s'acaben incorporant doncs, en un centre a mig curs. Tot això és molt complicat i això vol dir acompanyar amb aquests professionals de suport que poden ser educadors, poden ser integradors, pot ser personal d'educació especial, creixent també en places d'educació especial que són necessàries. I d'altra banda, doncs, amb aquest focus posat en que l'objectiu últim, no, i que no hem de perdre mai de vista, és aquest aprenentatge i aquest desenvolupament de l'alumnat. Això és clau i el sistema educatiu català ho ha de seguir posant sobre la taula. Sobre el tema dels Mossos, del conflicte, miri, no voldria entrar, però no per res, perquè és veritat que no hi ha un problema de seguretat ni de convivència a les escoles. No hi és, però podem tenir alguns conflictes doncs, en entorns que acaben impactant a qualsevol centre educatiu. Ja recordo, sense entrar en qüestions massa greus, quan van fer prendre la decisió de prohibir els mòbils a les aules, les direccions ens deien que estaven farts de tenir conflictes que es produïen a les xarxes o amb el mòbil a la tarda i que acabaven perjudicant o impactant doncs, en aquest alumnat doncs, l'endemà al matí i generant doncs, molts conflictes, dificultats.
Però això no justificaria
no era Mossos, aquest cas,
Mossos a les escoles.
No, però és un exemple de que, per exemple, un tema de ciberassetjament que es produeix fora de l'aula doncs, acaba tenint un impacte en aquell moment, no? Aquell centre. Si efectivament no és el mateix, perquè aquí ja tenim doncs, docents que fan aquestes tasques de coordinació en l'àmbit de COCOVE, de convivència, coeducació i benestar, i tenim, evidentment, els docents que acompanyen. Però hi ha conflictes, poden haver-hi alguns conflictes que s'acaben traslladant, i aquí doncs, aquesta visió més de prevenció ens sembla que era important per poder coordinar tots els recursos, tant docents com no docents, no? I més en l'àmbit socioeducatiu, que hi són. I penso que aquesta és l'explicació, i insisteixo, no estem parlant d'una mesura decidida, escalada a tots els centres, estem parlant d'una cosa molt puntual que, com a prova de concepte, pensàvem que era necessari donar-hi resposta, perquè ens venia doncs, d'una demanda dels serveis territorials.
Pau.
Bueno, celebrar que estigui aquí, que estigui bé, amb bona salut i que puguem conversar amb vostè. A veure, jo estic una mica sorprès pel que ha dit de que els sindicats majoritaris, recordo que són majoritaris, i que en l'àmbit del professorat, a més, sobretot de secundària, un grau de sindicació molt elevat, per tant, són molt representatius de la comunitat educativa, que vostè digui que es van aixecar de la taula. Jo estava aquí, en aquesta tertúlia, quan vostès van signar un pacte amb Comissions IGT, que són sindicats minoritaris d'educació, el van filtrar a la premsa, i aquests sindicats, l'USTEC, la CGT, no s'havien aixecat de cap taula. Llavors, la primera pregunta que li faré és de quina taula es van aixecar quan sistemàticament estem veient els líders sindicals majoritaris i representatius dient que volen seure's a la taula amb vostè. La segona cosa que m'alarma és vostè diu, no estem tan lluny. Bueno, si no estem tan lluny, precisament això el que evidencia és un fracàs de la conselleria. Perquè amb uns sindicats que són majoritaris i que, per tant, es podia haver pactat amb ells i evitar la situació de conflicte sindical que hi ha ara mateix, el que es va fer és pensar, sincerament em sembla absurd, pensar que pactant amb uns sindicats que no representen la comunitat educativa es podria aplacar el conflicte. Jo crec que vostès s'han d'adonar que aquesta ha estat una estratègia completament equivocada. Fixi's que jo poso l'èmfasi sobretot en la negociació i la taula sindical. Ja no entro en les ràtios, que són vergonyoses, les ràtios de Bressol són les pitjors d'Europa, les ràtios a secundària primària també, la qüestió de recuperar poder adquisitiu, com si estiguéssim parlant d'un privilegi. Els profes cada vegada són més pobres. És que quan parlem d'això és que fa 10 anys eren més rics que ara. Ja no parlo de qüestions concretes com els TIS, que l'estiu passat es van donar de baixa 100 TIS i ara 100 en els mestres. Vostè diu que és simbòlic, però coi, per una comunitat educativa que sent que l'any passat tècnics d'integració social van haver de sortir de moltes aules que estaven fent una funció brutal i que de sobte la notícia que rebin és que entren 8 policies, seran mediadors o no seran mediadors? Per això la comunitat educativa li sembla irritant. Per tant, la pregunta, insisteixo, no va sobre aquestes qüestions concretes que ens podríem allargar molt i penso que l'USTEC i la CGT tenen tota la raó amb el que plantegen. Té a veure amb la poca capacitat del govern de negociar amb els agents que realment estan fent efectiu el dret a l'educació a les aules. Perquè el dret a l'educació no el fa efectiu vostè, ni jo aquí parlant, el fan efectiu uns professors que estan molestos i que quan van a la vaga renuncien a molts diners. Amb un salari que moltes vegades potser és una tercera part del seu o una quarta part del seu, estan disposats a anar 5 dies a la vaga, que no són 17, que es van dient 17 per deslegitimar-los, però si un agafa, com que estan distribuïts territorialment, com a molt l'impacte en una zona seran de 5 dies, i renuncien a molts diners. Els que tenim familiars que són mestres i professors ho sabem, que costa moltíssim arribar a final de mes en una temporada de vaga. Per tant, vostè, la pregunta és, fan una mica d'autocrítica per tenir aquest incendi a les aules amb una situació que vostè mateixa defineix com que es podia haver arribat a un acord perquè no estem tan lluny? Però si no estem tan lluny, perquè no s'asseuen a la taula una altra vegada? Intenten negociar amb qui realment està representant la comunitat educativa.
Consellera.
No, jo primer dir-li que em penso que tots els sindicats representen la comunitat educativa. Ho dic perquè...
Ja, però hi ha eleccions sindicals i majories i minories,
sí, però
consellera.
Tots els sindicats, amb les seves diferències, clar, doncs, sí. Representen la comunitat educativa. Jo li faria la pregunta inversa, és a dir, quan abans s'ha signat un acord que representi doncs, la millora de base del sistema i pel futur del sistema que en aquests moments...
No m'està contestant la pregunta. Vostè ha dit que es van aixecar.
Li contestaré.
Es van aixecar de la taula.
El mes de gener de l'any 2023 va haver-hi un acord, també signat precisament amb Comissions UGT, que el que parlava bàsicament era de la reducció d'una hora lectiva. Això, recordo, va ser no fa tant, no? El mes de gener del 2023. En aquests moments, l'acord que estem posant sobre la taula i que hem negociat fins a gairebé al final amb la majoria d'aquests sindicats, no amb tots, insisteixo, i tornaré a la resposta, doncs va molt més enllà de les condicions laborals, que és important i que era segurament la reivindicació principal per part dels sindicats, però que aborda qüestions d'estructura d'aquest sistema educatiu. Vostè em deia, jo li dic la veritat, és a dir, hi ha sindicats que, sense arribar al final, doncs es van aixecar abans. Per què? Perquè no semblava suficient el tema retributiu o perquè no semblava suficient doncs, a les dotacions addicionals en l'àmbit de la inclusió, no? Perquè segurament trobaven a faltar més docents. Per això dic, és això una esmena a la totalitat? Penso jo que és una esmena a la totalitat a l'acord? Penso que no. Penso que no, perquè en parlant de potser no és prou concret, potser no és suficient. Podem parlar i podem treballar en l'àmbit d'aquest desplegament, d'aquest acord, per intentar en un nou context pressupostari, que insisteixo, no és el que tenim avui dia, en aquests moments, ampliar això? És a dir, podem treballar en el marc d'un nou context pressupostari per veure doncs, si podem accelerar el desplegament d'aquest acord i que quan abans millor aquests professionals arribin a les aules? Doncs aquesta és la gran pregunta. La voluntat del departament és total. No? I, per tant, tot aquest sigui mà estesa, diàleg, per evitar doncs, aquesta situació doncs, de tantes vagues que tenim en aquests moments, doncs hi és tota.
Consellera, si vostè vol tenir... I acabo, disculpeu. Si vostè vol tenir realment un diàleg franc i honest amb la comunitat educativa, amb els docents, vostè no els hi pot dir que s'han aixecat a la taula, perquè no és veritat. Si nosaltres sis que estem aquí en aquesta taula estem discutint sobre un tema i vostè s'agafa i s'aixeca amb el senyor Ricard Ostrell i se'n van i surten a la premsa dient que tenen un acord, no ens hem aixecat nosaltres de la taula. S'han aixecat vostès, que han utilitzat la bona relació amb aquests sindicats per dir l'acord és aquest.
Jo
crec els sindicats
que això...
estaven a la taula i estan a la taula encara avui dia i li estan dient a vostè, dia sí, dia també, volem seure, no volem anar a la vaga, volem que se'ns escolti. Per tant, deixin de dir que s'han aixecat els sindicats, perquè em sembla deshonest i sobretot em sembla una estratègia nefasta si vostès vol seure una altra vegada amb aquests sindicats, que és fer-los passar per una gent que no té seny, que, bueno, que tenen ganes de fer vagues perquè en tenen...
Pues ho
sembla, si vostè diu que s'aixequen de la taula, ho sembla, senyora consellera. Que estigui dient que no tenen ganes de negociar i que s'han aixecat de la taula. No és veritat,
no
s'han aixecat vostès.
No he dit res d'això. Jo crec que voluntat d'acordar hi és, per part de com a mínim els sindicats amb quins hem vist, i l'altra cosa és que estiguem d'acord en aquestes reivindicacions segurament de màxims. Per nosaltres ens poden semblar de màxim, perquè el context pressupostari més enllà d'aquest esforç tan important que s'està fent a l'educació per tornar-la a posar en el centre de l'acció de govern, doncs és realment extraordinària, i en aquest context s'ha de veure si podem ser capaços d'accelerar aquest desplegament o de sumar noves coses a l'acord. Però en aquests moments el que volem és posar en valor doncs aquest acord tan important.
Pere Rossinyol.
Sí, hola, bon dia, consellera. Sí, jo crec que estem analitzant una paradoxa molt estranya, que és que, per un cantó, hi ha un acord que tothom reconeix, o molta gent reconeix l'esforç, i que és molt important, tant des d'un punt de vista pressupostari com de tot tipus d'esforços que s'han fet per arribar a aquest acord, però de l'altre cantó hi ha convocada a final de curs unes jornades de vaga. I això és una paradoxa estranya, en què probablement tothom té algun tipus de responsabilitat. Jo crec que té molt a veure amb el que comentava el Pau, diguem, que és una qüestió, diguem, d'un pols polític, més que un pols per les mesures concretes que s'han aprovat i que penso, sincerament, a la meva opinió, que són bastant positives, o com a mínim en la línia que demanaven tots els sindicats, no? Llavors, arribat a aquest punt, que no es tracta tant de debatre la mesura concreta, sinó sembla que alguna altra cosa... Quina seria la proposta per desencallar això? Més enllà de dir, no, veiem-se en un altre moment, perquè això ja s'ha fet, ja s'ha aprovat i no ha desencallat la situació. Tenim unes vagues molt a prop, després d'un acord que és bastant bo. Llavors, per part de la Generalitat, quina possibilitat hi hauria de desencallar això, ja que no es tracta, diguem, de mesures concretes, sinó de tornar-se a trobar? Hi ha alguna possibilitat d'això, tenint en compte que no costa diners?
Però si la possibilitat de trobar-se hi és, i a mi m'agradaria veure aquests sindicats, sobretot els que han convocat doncs, les mobilitzacions aquests dies, per tornar a seure i veure quines possibilitats hi ha d'explorar doncs, aquesta suma, aquest condicionament del desplegament de l'acord, és a dir, què podem fer per evitar doncs, aquesta situació. I clar, la resposta no pot ser doncs, passar d'aquest 30% d'increment doncs, a passar al 100%, ara mateix no es pot fer. I per tant, és veure doncs, quins són els marges per poder, doncs, en aquest actual context pressupostari, què podem fer per avançar posicions. I aquesta és la voluntat. I la voluntat també és que tinguem doncs, un inici de curs doncs, diferent del que hem tingut doncs, aquest final de curs. Evidentment, aquesta tensió no és bona per ningú del sistema educatiu, ni per les famílies, ni pels docents, ni evidentment tampoc per als actors governamentals en aquest sentit.
Però la qüestió concreta, no? Vinga, ens tornem a seure, reobrim una cosa que havíem donat per tancada, però ho reobrim. Això no costa diners, tornem-ho a deixar on estàvem. I a partir d'aquí, tornem a sentar seguint la dinàmica que portàvem. Això és una quimera.
Però vostè mateix reconeix que és un bon acord. Jo sempre dic, penso que, a més, és un molt bon acord. És el millor acord del món? Doncs, home, tot és millorable. Insisteixo, té molt a veure amb la capacitat pressupostària. Ara és el millor acord possible? És el millor acord possible, sincerament, perquè, com deia, més enllà d'aquestes condicions retributives, laborals, que acaben condicionant l'aprenentatge de l'alumnat, doncs parlem de coses doncs, estructurals, de reformes estructurals per millorar la qualitat del sistema. Reobrir un acord que és bo, de fet, que és molt bo, que és molt millor, que no té precedents, perquè en els últims anys no n'hem vist un així mai, i no ho sé si en tornem a veure un acord tan important en els propers anys, doncs és complicat. Ara podem veure en el marc del desplegament d'aquest acord què queda curt, què hem d'accelerar, què hem d'avançar perquè la cosa doncs, pugui doncs, tenir un major doncs, acceptació, si es vol dir així. Parlem de tot.
Montserrat, ha de marxar la consellera, breument, sisplau.
No, per afegir una cosa de la que no s'ha parlat i que jo sé que als docents hi preocupa molt, i que té a veure amb lo de la seguretat, però són les agressions als professors. És a dir, una agressió a un professor, en el context actual, tenint en compte que als metges se'ls ha concedit la categoria d'autoritat per estar més reforçats des del punt de vista fins i tot penal, una agressió a un professor, que em sembla la cosa més greu que pot passar a un centre i que segurament és reflexa de moltes coses, quin protocol té? Perquè tinc entès que per ells, en algun cas, i pel centre, pot acabar significant un expedient en el qual el professor encara queda més desguarnit que no pas el que tenia abans de que l'agressió es produeixi. És a dir, aquesta punta d'iceberg que és que agredeixin un professor, com es resol tenint en compte el context actual?
Doncs aquí també és important una mesura que hi és en aquest acord, que és precisament el reconeixement de l'autoritat docent. És veritat que fins en aquests moments doncs, la Llei d'Educació de Catalunya reconeixia l'autoritat de les direccions de centres i aquí és important doncs, fer un pas més, que s'ha acordat, que és aquest reconeixement de l'autoritat dels docents i que, per tant, en situacions així, que en fi, són minoritàries però poden existir, doncs, hi hagi doncs, aquesta doncs, presumpció de veracitat, aquesta autoritat que els dona doncs, molta més força davant de conflictes que puguin sorgir. Per tant, aquest és un pas important i necessari.
És la consellera d'Educació, Esther Niubó. Gràcies per acompanyar-nos. Segur que seguirem parlant aquests dies en aquests contexts de vagues. Gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies.
Una pausa i ara tornem i parlem de seguretat, perquè hi ha hagut un nou tiroteig. Ara ho expliquem.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Jaume Serra és una cava familiar que continua fidel a la seva terra i als seus orígens i lidera actualment l'elaboració de cava al nostre país. Jaume Serra, un celler on s'ajunten tradició, qualitat i un ferm compromís amb el medi ambient. Cava Jaume Serra.
Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu en efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
I què?
Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
Oh.
Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
Jo sóc el Roger Coma i et prometo una cosa. Si vius a Catalunya, aprendre català et farà la vida més fàcil.
Com en diu?
Jo em dic Juliet.
D'on ets?
Jo sóc xinesa.
Jo sóc del Marroc.
Càpsules que t'ajudaran amb el català.
Sí, ara a casa practico en català fàcil.
Benvinguts a Català Fàcil. Troba-ho al 3CAT Campus i a les xarxes socials.
És tan tendre amb mi, Di.
Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
Crec que m'he enamorat.
Normal, amb aquests preus.
Aquesta setmana estalviem la Burger Meat de vedella picada 4,55 al mig quilo.
I la banana a 0,99 al quilo. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Blanco de verano, Don Simón.
Blanco de verano.
Nou Blanco de Verano, Don Simón.
I a l'avi, eh? Què en saps de la seva història?
Ser poc no era una persona fàcil d'estar amb ell.
Se'n va, obligat forçosament a treballar pels nazis...
Hòstia.
...a la zona ocupada.
Ostres, això no ho he sabut mai.
Quanta guerra, amb l'avi de Gerard Quintana. Dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
012, la millor resposta.
Va tot bé?
És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
Això és violència masclista.
Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible a les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, l'empresari David Madí, l'economista Pau Llong, la professora de Dret Constitucional a la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera, i el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol. Hi ha un minut per 3 quarts de 10 i afegim també a Rebeca Carranco. Rebeca, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Ha sigut un cap de setmana marcat per les agressions a Barba Blanca en diversos punts de l'àrea de Barcelona. La nit de dissabte a diumenge, un grup hauria ferit de gravetat un menor a la zona del Fòrum i, d'altra banda, un menor hauria matat un home al carrer de la Cera, al Raval. Continua també la investigació per la mort d'una jove aquest dissabte a Esplugues de Llobregat i també tenim una notícia d'última hora, que és que hi ha hagut també un incident, en aquest cas a l'Hospitalet. Què ha passat, Rebeca?
Doncs encara s'està investigant. Ha sigut un incident amb arma de foc. Els veïns són els que han avisat perquè havien escoltat aquests trets a 6:45 del matí a un bar que ja funciona moltes vegades fins a molt tard obert. Llavors els Mossos han anat allà a veure intentar si trobaven a la persona que havia efectuat aquests trets, que fins on sabem no hi ha cap mena de ferit en aquests moments. I bueno, estàvem amb un dispositiu a la zona a veure si realment acabaven identificant a qui podia haver disparat. Sí que és cert que han trobat les veïnes. Llavors s'ha disparat perquè han trobat les veïnes. I això és una investigació oberta a l'Hospitalet, on és veritat que fa temps que tenen un context de baralles, armes branques i també armes de foc.
Cap detingut, per tant, almenys fins ara?
Fins ara no hi ha cap detingut.
I estan identificant, entenc, les persones a la zona?
Sí, les persones que estaven allà, les persones que han pogut una mica com localitzar que estaven en aquell moment en l'incident.
Bé, volem preguntar si són preocupants les actuals xifres d'apunyalaments. Hi ha preocupació ara, a aquesta hora, pel cos de Mossos, o sí, troben una situació controlada?
Ja fa temps que estan preocupats i ells una mica el que alerten, no? Si tu repasses una mica els episodis que estaves explicant, hi ha un que a mi em crida molt l'atenció, que és aquest menor d'edat detingut per suposadament matar un altre home, i això sembla que és com en un context d'un robatori, no? S'està intentant com esclarir realment què ha passat aquí. Llavors fa temps que estan preocupats per aquest augment de l'ús de les armes blanques i l'augment de la violència dels menors d'edat, de gent molt jove que porta aquestes armes, a vegades només com una cosa per portar-la, però que després la fan servir, no? Llavors el que veuen és que el delicte entre la persona, les lesions, tota aquesta mena de delictes, creixen. I llavors això els preocupa. Sí que una mica, per posar context, el que diuen és no només ens passa a Catalunya, és una cosa que ho veiem a Màlaga, ho veiem a Madrid, ho veiem a altres zones. Quan preguntem per què, és a dir, per què aquests joves han decidit, doncs, alguns d'ells anar armats i respondre a vegades també amb violència, és veritat que aquí les respostes és una mica el que ens calen i que no tenim, no?, de per què tenim, doncs, tota una població jove que ha decidit, o una part d'ella, que ha decidit en algun moment portar armes blanques.
Hi ha unes agressions que, a més, estan capitalitzant des de l'extrema dreta. Maria Fernández Nogueras, de la redacció, bon dia.
Bon dia, doncs sí, tant Vox com Aliança Catalana sostenen que l'assassinat d'una dona en ple carrer a Esplugues és un acte de terrorisme islamista, diuen. La diputada d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha fet un tuit assegurant, i són paraules textuals, que un islamista havia degollat una nena a Esplugues. En aquesta piulada també culpa els partits d'esquerres d'haver deixat entrar a Catalunya persones com l'agressor. Com a mostra de condemna per aquest crim, l'Ajuntament d'Esplugues ha convocat una concentració avui a les 6 de la tarda i, en acabar aquesta concentració, el secretari general de Vox, Ignacio Garriga, aprofitarà per fer-hi una declaració als mitjans de comunicació. Des de les files de Vox fan una crida a aturar el que anomenen violència importada.
Montserrat Iglesias és directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona. Montserrat, què tal? Bon dia.
Bon dia, com esteu?
Què és més preocupant, aquestes xifres d'apunyalaments o també aquesta capitalització de la part de la política?
Bueno, és preocupant les dues coses, per desgràcia, no? Com ha comentat molt bé la Rebenca, per un costat tenim que tots els problemes de l'augment de la violència ja fa anys que tant des de Mossos està denunciant que està augmentant en els nostres carrers i s'està intentant solucionar en diferents plans que han activat. De fet, no és un problema, com bé ha indicat, a nivell de Catalunya, sinó inclús a nivell estatal. La Fiscalia ja va elaborar un informe l'any 2023 on posava la denúncia de que els joves actualment banalitzen la violència. És a dir, la utilitzen com una eina per resoldre conflictes quan abans, èpoques passades, no ho faria. Això, juntament amb l'accés fàcil que tenim a l'ús d'armes blanques, augmenta no només la violència, sinó els resultats d'aquesta violència, no? De que finalment poden resultar morts, com per exemple està passant. Abans la Rebeca ha introduït, no?, per què els joves poden portar aquestes armes blanques. Quin és l'escenari que tenim actualment? Tenim dos. Per un costat, sí que és cert que en els darrers anys ha crescut el que des d'un punt de vista teòric anomenem la cultura de la violència, que és aquesta atracció de la violència com a solució als conflictes, però també com una senya d'identitat. És a dir, són perfils més joves que legitimen o inclús glorifiquen aquest ús de la violència per resoldre aquests conflictes personals o bé per aconseguir objectius, no? I aleshores fa que aquests determinats col·lectius s'identifiquen o se senten atrets per grups violents, no?, que actualment parlem molt dels grups violents juvenils, on ells introdueixen la violència com a senya d'identitat, com a un rol social per poder pertanyar a determinats grups. Per tant, al final veiem, el primer escenari seria els joves poden utilitzar les armes blanques per aquesta cultura de violència, i després el cas que s'està investigant, que un jove finalment ha matat una persona que prèviament, presumptament, l'havia robat, clar, aquí ens trobem el que anomenem la subcultura de la violència. I què és això de la subcultura de la violència? És que persones que, en base a la teoria del risc autopercebut, perceben que no estan segures al carrer. I aleshores porten aquesta arma blanca, que és de fàcil accés, a la cuina en tenim moltes, per autodefensar-se. I això també és un altre escenari que s'està introduint. És a dir, a vegades parles amb joves i que ni t'ho creuries, no? Ostres, com pots portar això? No, per si em fan alguna cosa. Quin és el problema? Que en aquest cas, tant en una com l'altra, veiem la violència com un mecanisme de solució de problemes. Aleshores, també hem de tenir en compte que no només des d'un punt de vista policial ho podrem resoldre, sinó que hem d'intervenir des del que anomenem la seguretat integral, és a dir, que intervinguin altres agents per poder aconseguir una solució òptima, perquè el que estem veient que els Mossos, per plans que estan activant el DAGA, el Campai, realment no està tenint els resultats que ells esperaven. I en quant a l'ús de la política de la seguretat, això és un problema immens. Per què? Perquè al final, clar, m'encantaria, i que sé que no és així, la seguretat hauria de ser objectiva, no? I al final, quan els grups polítics utilitzen la seguretat per fer campanya política, el que genera normalment són alarmes socials que no ajuden ni els professionals de la seguretat...
Més alarmisme, no? Per tant, més reacció, més violència i la violència.
A més, en el cas concret d'Esplugues, no? No hi ha cap indici fins ara que això pugui estar vinculat de cap manera a un atac terrorista, és a dir, que ho porta investigació...
Hi ha hagut tres casos molt greus en un sol cap de setmana. Sí. Vull dir que això també ajuda a alimentar la por.
Sí, sí. No, sí. Això segur. Però que sí que és cert que a vegades el que fan alguns discursos, el que veiem és que donen dades falses directament.
Sí, sí.
Per crear... Sí, sense negar això que tu dius, però en el cas d'Esplugues, hores d'ara, no tenen cap indici que faci pensar això.
D'acord, però la sensació d'inseguretat com es combat? Perquè segurament és el que molta gent avui llegeix a la premsa, és un tuit de Sílvia Oriols i diu, escolta, esclar, hi ha hagut tres casos molt greus en un cap de setmana. Què està passant? La policia no controla el que està passant? Fa prou per evitar-ho? De qui és responsabilitat de reduir la criminalitat?
Clar, aquí, efectivament, quan tots els focus es focalitzen en temes de seguretat, la sensació d'inseguretat augmenta. Això tenim. I quan, atenció, quan s'apropen campanyes electorals, també. Per tant, què significa això? Al final, com transmetem les notícies és molt important, o bé per generar alarma social, o bé per donar un missatge a la ciutadania de que s'està treballant per prevenir en aquests fets. Sí que és cert que han passat tres fets molt greus en 48 hores, però també cal destacar que no tenen un patró homogeni, que és el que ens faria saltar l'alarma social. No? Aquí tenim tres esdeveniments, que ja sé que no ajuda, però el primer d'ells que ha estat un grup de joves que ataquen un altre. No? Aquí el que veiem és com diferents factors, la nit, el fet d'anar en grup, perquè el fet d'anar en grup implica que es dilueixen les responsabilitats, implica que si una persona del grup respon amb violència, es fa l'efecte imitació per la resta de companys. Per tant, tenim una tipologia de conflicte que l'hem de resoldre d'una manera concreta. En el cas d'Esplugues, tot i que s'ha dit molt, inclús s'ha parlat de llop solitari, el que darrerament s'està dient és que no era tant un llop solitari, sinó que una de les causes potser era un tema més relacionat, sense voler criminalitzar, un tema més relacionat amb la salut mental, no? Per tant, al final, aquí tampoc no només amb la policia resoldrem. Per tant, i després tenim el cas de com la violència, això genera violència. Per tant, el que hem de dir a la ciutadania és que estem en un país on la policia és de les més professionals i lluita. Sí que és cert que ho portem parlant en els darrers temps. La violència en aquests darrers anys ha anat increixent, però les mesures de seguretat s'estan adaptant a aquestes noves realitats. On tindríem un problema? El problema el tindríem si s'estigués canviant la realitat delinqüencial, la realitat social, i la nostra policia no fer res per adaptar-se a les nostres noves realitats. Per tant, el que hem de dir a la ciutadania, escolta, hi ha un problema, no es pot negar, però tampoc l'hem, en aquest cas, d'infrasoplar, no? És a dir, tampoc hem de generar aquesta alarma social. L'alarma social l'hauríem de generar si la nostra policia no fes res per acabar amb això. Però el que veiem és que estan activant plans, l'estan estudiant, estan utilitzant el que nosaltres anomenem la intel·ligència policial, estan analitzant les dades, per què? Per intentar intervenir d'una manera més quirúrgica. Això què implica? Doncs jo vull dir una cosa, aquests plans, aquesta policia professionalitzadora que podem comptar amb ella, el que implica és que potser la seguretat no comporta l'utopia de delinqüència zero, que això serà molt difícil d'aconseguir, però sí que aconseguim que aquesta delinqüència no augmenti en excés. Per tant, com lluitem contra aquesta sensació d'inseguretat? Amb dades objectives. I això jo crec, és a dir, al final la narrativa que es construeix és molt important. I també amb aquest, com hem d'intervenir des d'un punt de vista de seguretat, no és només des d'un punt de vista operatiu policial, sinó també de narrativa policial. I jo crec que això moltes vegades, la comunicació que és tan estratègica, això és el que hem de millorar des del punt de vista de la intervenció. I no ignorar a altres agents que són tan essencials com la nostra policia per tal de prevenir i intentar erradicar aquest fet. I a mi m'agradaria destacar, aprofitant, que portar armes en si mateix ja és una infracció administrativa, perquè també a mi em costa baralles dialèctiques, per dir-ho així, amb persones del meu entorn que em diuen, no, és que jo sí que puc portar un petit ganivet, una petita arma per tallar-me la fruita. I que jo sempre dic el mateix, no es pot portar a priori, ja que és sanció, el fet de portar armes, però un ganivet. I després tu hauràs de justificar per què ho portes, però també hem creat un discurs social de que podem portar armes de les anomenades reglades i el que no podem portar són les armes prohibides. I jo vull destacar, no podem portar ni unes ni les altres. Per què? Perquè el simplement de fet de portar-les ja és un risc. Clar, el simple fet que un jove surti de... Primer tenim un problema de la falta de legitimitat...
Bueno, en el cas de l'apunyalament mortal del Raval, Rebeca, va començar amb una baralla, no?
Perquè... El que apunta la investigació, però encara estan acabant de veure-ho, perquè certament és una mica estrany, és que comença una baralla entre un grup de persones que després, una mica més endavant, es torna a trobar la suposada víctima d'aquest robatori o algú d'aquest grup que havien intentat robar i que respon d'aquesta manera contra el suposat autor o algú d'aquest grup. Igualment, sí. És una mica, o sigui, té tot un context una mica estrany a un menor amb una arma blanca que acaba apunyalant el suposat lladre que l'intentava robar.
Montserrat.
Clar. Sí, no, jo sí que és cert que no és l'habitual, perquè normalment quan tu portes una arma per defensar-te, la defensa és en l'acte immediat. En aquest cas, què pot passar? Això, com ho explica la Rebeca, hem d'esperar a veure què ens diuen a les investigacions policials, per si hi ha alguna cosa darrere que ara no ho tenim, que no ho coneixem i pogués donar una explicació com més objectiva, però si no també hem de tenir en compte la generació de frustració. És a dir, quan aquesta persona, en aquest cas, que l'han robat, comença a generar aquesta frustració, la m'han robat, el sistema no farà res, tornem un altre cop a la falta de confiança en el sistema, ja sigui policia o ja sigui judicial. I, per tant, aquesta frustració implica que te'l tornen a trobar i he de dir, ostres, com és injust que tu m'hagis fet això, jo actuo d'aquesta manera defensiva. Que no és legitimació, eh? És a dir, no vull legitimar. Però el que sí que vull donar és una explicació. Per tant, el que hem de construir aquesta narrativa de que hem de confiar en els nostres sistemes i també hem d'explicar les conseqüències. Perquè, clar, que aquest jove hagi matat a una persona que primerament l'hagi atracat, és que hi haurà conseqüències. I això és el que hem de traslladar als nostres joves, no? Que la violència no és gratuïta, ni des d'un punt de vista personal ni des d'un punt de vista jurídic. Per tant, al final... Tot i que no sigui normal, hi ha una teoria que ho explica, que és la teoria de la frustració, que implica la poca confiança en el sistema judicial, no justifica que hagi passat. Per tant, remarco, hem de construir una narrativa tant de conseqüències per explicar als joves que portar armes no és un fet gratuït i, sobretot, també, de que hem de confiar en el sistema, perquè, si no, l'únic que construirem és una societat que anirà increixent amb violència.
És Montserrat Iglesias Lucía, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Ara ho comentarem tot plegat, són dades preocupants. Com dèiem, aquest cap de setmana ha estat marcat per aquestes agressions a Barba Blanca en diversos punts de l'àrea de Barcelona, i la nit de dissabte a diumenge un grup hauria ferit també de gravetat un menor a la zona del Fòrum, i d'altra banda un menor hauria matat un home al carrer de la Cera, al Raval. També continua la investigació per la mort d'una jove aquest dissabte a les Plugues de Llobregat, i també a tot això, com explicàvem, hi ha hagut un tiroteig aquest matí al barri de la Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat. Podem saludar aquesta hora la consellera de l'Interior, Núria Parlon. Consellera, bon dia.
Hola, bon dia.
Què en sabem del tiroteig del barri de la Torrassa, a l'Hospitalet de Llobregat?
Bueno, s'ha produït, com bé diu, a primera hora del matí, sobre les 6 del matí, i estem, doncs, encara en plena investigació, i acabem d'instruir totes les diligències. Tot apunta que pugui haver-hi alguna vinculació en qüestions de negocis de droga i de més, però encara tenim escassa informació.
I veu alguna vinculació amb els casos que explicava abans d'aquest cap de setmana?
A priori no puc encara respondre a aquesta pregunta, perquè habitualment requerim investigacions una mica més sòlides en relació al que em diu. No crec que hi hagi cap mena de relació a priori entre el que ha succeït durant aquest cap de setmana amb el que ha passat aquest matí a l'Hospitalet.